Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El Consorci de Promoció Turística del Penedès ha presentat un ambiciós pla d'accions integrat per aquest 2024, que gairebé dobla el pressupost. Us expliquem les principals accions parlant amb la directora del Consorci de Promoció Turística penedesenc, la Núria Sala. Bon dia.
Bon dia.
Núria, comencem felicitant el Consorci pels seus 25 anys.
Sí, que es diuen ràpid, eh? Es diuen ràpid. La veritat és que sí, mira, aquest mes de juny doncs dona la coincidència de que aquest consorci fa 25 anys i 25 anys defensant un model de gestió turística que en aquells moments doncs era força pioner, no? que encetava aquest marc de relació público-privada en entitats de gestió turística sota el nom de consorci. I la veritat que molt contents, perquè hem vist l'evolució turística del territori, hem tingut la sort de compartir-la i de viure-la en primera persona, per tant, molt contents d'aquesta fita d'aquests 25 anys, que bé, espero que de cara a l'estiu puguem fer alguna celebració.
Sí, alguna coseta, alguna festa?
Sí, alguna cosa o altra farem.
Tot s'ha de celebrar, no?
Tot s'ha de celebrar.
Clar, en 25 anys, tant el Penedès, tant el territori, com el turisme, han canviat moltíssim, no? Aquelles primeres activitats i accions, no sé si tenen molt a veure amb el que presentarem avui pel 2024.
Ha canviat molt, perquè hi ha hagut una evolució. El que passa que de vegades és cert que ens sembla que és lent o que va a poc, no? Però és que realment va ser un canvi força transformador per la destinació, no? Vull dir, a l'obrir les portes de casa teva, no? Dels diferents establiments, en generar primer oferta, no? Que hi hagi una bona oferta, que després tinguem la capacitat de seduir a la gent amb aquesta oferta i que vinguin. I, a més, quan vinguin, que és el moment on estem ara, no? Puguem oferir un servei de qualitat, tot això no és fàcil.
I no es fa d'avui per demà.
No es fa d'avui per demà. Però sí que és veritat que aquesta evolució hi ha estat, no? I que certament ara la qualitat de l'oferta turística de la destinació ha crescut i ha pujat moltíssim i s'ha diversificat molt i, per tant, això és molt positiu des de la visió del turisme.
Quina espineta continua clavada que no s'ha aconseguit en aquests 25 anys i que ja es volia en aquell moment? No sé, penso en la pernoctació, ha estat un dels cavalls de batalla.
Sí que és cert que la pernoctació, bueno, en determinats moments potser s'ha aspirat sempre, no?, a tenir un xic més de diversitat a nivell d'hostaleria, no?, d'allotjaments. Però jo, si em permeteu, en els anys, al final, també penso, bueno, és a dir, l'allotjament rural és molt identitari també de com som aquí. És el tipus d'allotjament que tenim, és el tipus de cases que abans hi vivien gent i que es van transformar per donar un servei d'hospedatge als visitants. Ja estan sortint cosetes, però forçar-ho també de vegades dius ha de seguir el seu ritme, no? Jo ara el que veig és que la ruta del vi del Penedès, per exemple, els allotjaments han crescut moltíssim. Hi ha molts allotjaments dintre de la ruta del vi que ja van trepitjant els talons als cellers. Per tant, és un molt bon símptoma i un molt bon indicador de que a nivell de gestió i de servei turístic estem creixent i madurant com a destinació. S'estan obrint allotjaments rurals amb identitat de territori, però que ja ofereixen el lloguer per habitacions, que tenen bany en la seva habitació. Per tant, ja és un concepte d'hotelet, d'un servei més individualitzat per parelles o per persones que viatgen sols, que ja ens està donant mica en mica, poquet a poquet, aquesta diversitat que buscàvem. Per tant, jo penso que també arriba un moment que nosaltres, com a gestors turístics d'una destinació, hem de deixar que aquesta part, no?, vagi evolucionant i que al final això no deixen de ser inversions d'empreses, no?, que vulguin obrir un establiment aquí. I per tant, ara s'estan fent inversions amb allotjaments que ja teníem, que s'estan reformant, d'altres que s'estan obrint de nous, que ja compleixen una mica el que buscàvem d'hotelet. Doncs mica en mica anem veient a veure com va la roda, no? I si al final l'oferta i el posicionament de la destinació també acaba provocant l'obertura de nous establiments.
Quin és el nostre mirall al llarg d'aquests anys? S'ha mirat cap a Napa Valley, als Estats Units, a Califòrnia, cap a la Toscana italiana?
Mira, nosaltres sempre hem buscat el posicionar el Penedès com una destinació molt integrada i molt transversal a nivell turísticament parlant. Vull dir, el que nosaltres desitgem com a destinació és poder, com dèiem abans, no? poder donar una oferta de qualitat que sigui molt identitària, molt singular, molt nostra, sí? I que a la vegada et permeti doncs, això poder seduir a diferents públics, no? que puguin triar la nostra destinació per diferents motivacions, ja sigui per l'enoturisme, pel turisme cultural, pel turisme de reunions, i fer-ho tot amb força seny i respecte pel territori, que al final és on som, és de qui en gaudim, no? I per nosaltres és molt important això, una gestió del turisme sostenible i responsable sempre.
Expliquem aquest pla d'accions integrat per aquest 2024. En quins àmbits es vol innovar o hi haurà novetats o un esforç més gran?
Mira, a veure, aquest any potser destaquem les inversions en productes turístics, en propostes turístiques que ja tenim a la destinació, és a dir, inversió en infraestructura, que millorin aquesta experiència de gaudir doncs, des d'una ruta de miradors Miravinya fins a un servei d'acollida d'autocaravanes o la ruta Via Augusta, per exemple, per fer a peu o en bicicleta. I després l'altre àmbit que potser destacaria més és aquesta part d'innovació, de digitalització. Això està en el nostre dia a dia i, per tant, tot i que ens agrada molt aquestes, no, viure el turisme d'una manera molt de tu a tu, molt personal, però sí que és cert que la tecnologia i la digitalització hi ha de ser en positiu, sobretot per ajudar en aquest visitant que vol venir al nostre territori a planificar-se la seva estada. És a dir, l'acompanyem abans de venir i quan està aquí també. Llavors, a nivell d'aquest aspecte de digitalització, treballarem un projecte que ens ve molt de gust fer, que és digitalitzar tots els mapes turístics de la destinació, tota l'oferta turística de la destinació que pugui estar digitalitzada, per tal que algú pugui descarregar-se aquests mapes, els pugui compartir, es pugui enllaçar a la seva pròpia ruta i, per tant, d'una manera molt fàcil, no? Ajudem a aquesta mobilitat i aquesta descoberta del territori.
I estarà acabat aquest mateix any?
Esperem que sí. Així vam dir-ho. En el Pla d'Acció són projectes que són 2024. Ens hem compromès i, per tant, esperem que puguem fer-lo, sí.
Expliquem algunes d'aquestes millores concretes. Per exemple, deies millores a la Via Augusta. Uh-huh. En quin àmbit, en quin aspecte?
Mira, doncs, la Via Augusta, per exemple, al final aquests itineraris que tenim en el territori són itineraris que déu-n'hi-do la llargada que tenen, perquè la Via Augusta al final agafa gairebé una cinquantena de quilòmetres i, per tant, la gestió del manteniment d'aquestes rutes és important, val? Perquè ja sabem el que passa. Alguna senyal cau, hi ha algun tema de vandalisme en algun panell d'informació, per tant, s'ha de revisar tota aquesta senyalització i sí que ens agradaria fer-la més inclusiva, més un turisme per tothom. Per tant, com que és una ruta que és molt, força fàcil, és còmoda, doncs intentarem incloure dintre de la senyalització a lo millor, doncs, per exemple, tot el relat, no, de la Via Augusta, doncs, amb uns àudios perquè es puguin escoltar. Intentarem fer aquest tipus de servei de turisme per tothom, no? Perquè ajudin a que aquestes rutes siguin doncs, més accessibles, per exemple. En el cas de les àrees d'autocaravanes, que també fem una miqueta d'actuació, doncs també millorem molt la senyalització per convidar en aquest autocaravanista a anar al poble, És a dir, nosaltres
que no es quedi a l'àrea.
Ah, exacte. El que volem és aparquem la furgoneta, aparquem l'autocaravana. Ells ja es mouen força, perquè la seva dinàmica és, se'n van a passejar, fan una ruta a peu, però el que volem és potenciar aquest comerç, aquest turisme de proximitat, que vagin al poble, que consumeixin en els pobles, no? I que també descobreixin aquests productes que tenim tan identitaris, no? Que poden ser d'interès també per ells.
Quants espais, ho saps de memòria, té la xarxa d'autocaravanes ara mateix?
Pues ara mateix té 13. 13 àrees d'estacionament en 13 municipis. De fet, el Baix Penedès també estan volen ampliar amb alguns municipis més i s'incorporaran en aquesta xarxa. I, per tant, doncs, estem ara treballant per donar més informació turística en aquest servei, que al final és una àrea d'estacionament per autocaravanes i campers, però el que volem és, sobretot, que el turisme hi estigui molt, molt vinculat i el comerç de proximitat també.
Ara que deies donar més informació turística, aquesta setmana passada també dèieu que ja hi ha 72 empreses acreditades com a punt d'informació turística. Uh-huh. Es va molt més enllà de la clàssica oficina d'informació que pot oferir el municipi de Torn.
Sí, això és un projecte que va liderar Diputació de Barcelona juntament amb els consorcis i entitats de gestió territorial que l'implementem en les diferents destinacions. És un projecte molt maco perquè al final el que fem és les oficines de turisme, ells tenen ja uns horaris, un servei, tenen professionals a l'atenció d'aquest visitant, però aquesta xarxa de punts d'informació el que fa és complementar això. I llavors, si tu ets un allotjament, si tu ets una biblioteca, o pot ser una llibreria o una papereria d'aquí al centre de Vilafranca.
També.
És a dir, tenim molta varietat de tipus d'establiments que tots ells tenen en comú que en algun moment o altre tenen contacte amb aquest visitant que ens visita, no? Que ve a fer una volta de passar el dia a Vilafranca o se'n vol anar a fer una ruta pel Penedès i tal. Llavors, el que fem és formar aquestes persones perquè siguin superbons anfitrions, no? I, per tant, els posem al dia de l'oferta turística que hi ha, si hi ha novetats en aspectes de turisme també els hi fem saber, els hi hem facilitat tot un dossier informatiu del territori perquè ells puguin tenir com una guia i un manual de les coses top que han d'informar o que no es pot perdre un visitant quan ve aquí. Per tant, tu millores molt amb aquest programa l'acollida al visitant i tenir tants establiments adherits doncs és un regal per nosaltres, perquè al final això és xarxa i és aquesta qualitat del servei que dèiem al principi, no? Que amb això també es millora moltíssim.
Penso en els oients. És l'establiment que en té ganes qui s'adreça a vosaltres i us fa la petició?
Totalment. És un programa que no té cap cost, és voluntariós, diguéssim, i de fet en el web de penedesturisme.cat hi ha un apartat que parla de professionals i parla dels programes que tenim, que si hi hagués algú que estigués interessat, algun establiment, es pot registrar i llavors nosaltres l'incorporem a dintre del programa.
Tornant a les accions d'aquest 2024, la inversió més important és l'ampliació de la xarxa Miravinya.
Sí. Mira, és un projecte que ens fa molta il·lusió, sincerament, perquè els miradors Miravinya ja caminen de fa molt temps. Quan agafes l'expedient i vas tirant endavant i dius, mare meva, com pot ser que el 2011 ja en parlàvem del Miravinya i el 2015 el vam executar. Però, clar, ja estem al 24, no? Vull dir, passa el temps molt ràpid, no? I nosaltres amb el Miravinya va ser el primer projecte d'inversió en infraestructura al territori que ens permetia posar molt en valor el paisatge, les diferents postals i panoràmiques que podem tenir aquí en el territori. I vam començar amb 5 miradors i ara teníem l'oportunitat, gràcies a una subvenció que hem rebut, de fer créixer aquest projecte, no? I ampliar amb nous miradors aquesta xarxa per intentar donar una visió encara més àmplia de les diferents panoràmiques del territori.
Que és molt divers.
És molt divers.
Un mirador no té res a veure amb l'altre.
Gens, gens. I llavors Doncs aquesta combinació d'això, el poder explicar les llegendes i històries vinculades en aquell lloc, no? I el, sobretot el també conduir una mica la mobilitat del visitant quan ve. És a dir, tu al final estàs generant una ruta turística que té unes panoràmiques especials, uns miradors que tots tenen la seva identitat, amb elements més escultòrics i una mica diferents, més atractius, però a més, tu condueixes el turista per fer-lo passar per carreteres que segur que l'enamoraran quan passi, que li provocaran l'aturada per anar a visitar un actiu turístic. Per tant, és un guiatge conduït que a nivell de gestió turística també és molt bo i ens pot ajudar molt a que hi hagi mobilitat dintre del territori. Que la gent, mentre fa aquestes propostes turístiques, alhora està descobrint el Penedès i, per tant, és el que mirem de buscar en aquests projectes.
Quants nous miradors voleu implementar?
Mira, doncs estem ara dibuixant exactament i veient les possibilitats que tenim, però fàcilment se'n poden incorporar. Podríem doblar el projecte, és a dir, vam fer 5 miradors en la primera ocasió, doncs molt fàcilment en podrem fer 5 més. Llavors ens hem d'acabar de veure com s'entrellaça tot i com donem aquesta amplitud territorial a un projecte Miravinya que realment està molt, molt ben posicionat, que té bona reputació pels visitants, és a dir, són miradors que són visitants, que la gent en parla.
Com ho sabeu?
Per xarxes i també per tots els comentaris que ens poden deixar a nivell de Google. Bueno, és reputació, ho anem seguint i la veritat que els inputs que tenim són molt positius.
Uns miradors que també podem descobrir els penedesencs.
I tant. No. Sens dubte, mira, ara has dit una cosa, Sílvia, que per nosaltres és clau i que en aquesta presentació del Pla d'Acció no vam deixar de repetir, que és que al final estem intentant fer una gestió turística bona pel resident i bona pel turista, però pel resident també. Per nosaltres és molt important que el que es pugui fer a territori sigui gaudit per la gent que hi vivim.
Altres vegades que ha vingut la Núria Sala al programa hem parlat del turisme de convencions i ara ja és oficial, no? Ja tenim Penedès Events Convention Bureau.
Sí, ara ja hem posat l'etiqueta, diguéssim, i hem formalitzat aquest nou club de producte. A veure, a nivell de turisme, doncs tothom tenim al cap el turisme cultural, gastronòmic, enoturisme, no? Però el turisme de reunions i celebracions també genera molt, molt de moviment en un territori, val? I aquí teníem unes condicions molt bones, que és que tenim molts espais singulars, amb una capacitat d'atracció per gent que vol fer reunions de petit format o trobades d'empresa o celebracions d'aniversaris, de casaments, el que sigui, molt a prop de Barcelona, molt a prop de Tarragona. Per tant, estàvem en una situació bona. Per tant, vam començar a treballar al turisme de reunions. Va anar funcionant bé. Nosaltres anem a fires, participem en accions de comercialització per potenciar també aquest tipus de turisme. I amb aquesta formalització el que fem és que obrim, no?, un nou club de producte on tot aquell que tingui serveis o espais que pugui creure d'interès adreçar-se en aquest col·lectiu, doncs també es pot registrar, es pot adherir i, per tant, nosaltres a partir d'aquí desenvolupem tot un petit pla d'acció específic per aquest turisme de reunions, que també ens posiciona, diversifica l'oferta i sobretot desestacionalitza, perquè són activitats que solen passar doncs, a lo millor entre setmana, en temporades que no són altes, i per tant això en el conjunt de la destinació és molt positiu.
També participeu en un pla de sostenibilitat turística que lidera el Consell Comarcal per fer que la comarca sigui un referent cicloturista. Mm.
Això és el repte, jo crec, aquest.
A més, molt ben dotat, amb 2 milions d'euros.
És el gran projecte que ens fa molta il·lusió des del Consorci poder-hi participar. Vàrem redactar amb el Consell Comarcal aquesta proposta quan vàrem optar en aquests plans de sostenibilitat i de debò que és un projecte realment transformador, que el que busca és això, que el nostre territori estigui molt ben connectat, que sigui còmode per moure's amb bicicleta, però sobretot amb el que dèiem ara fa un momentet, amb una visió totalment apta i còmoda tant pels que hi vivim com pels que ens visiten. Val? Per tant, és un projecte molt gran que tindrem temps de treballar-lo fins al 2026, però que té una pila d'accions que serà un constant d'anar treballant, treballant, treballant per preparar-nos, no? Per ser una destinació cicloturística de referència i que ens posicionarà també com a territori turístic. Per tant, molt contents d'aquest projecte, amb molta il·lusió i mira, les portes ara ja de començar a redactar el pla estratègic en cicloturisme perquè, clar, l'hem de fer. S'ha de treballar una estratègia, definir-la molt bé i a partir d'aquí començar a executar accions.
I per acabar, Núria, d'aquí a un mes mal comptat, estem a Setmana Santa, que enguany és a finals de març. Escapar-se al Penedès sempre és una bona opció, no?
Sempre. De fet, ja hem començat la campanya de Setmana Santa, si ho seguiu a
ja
xarxes.
Ja he vist cosetes, sí.
Sí, a xarxes ja estem... Bueno, hem penjat vídeos i diferents propostes de Setmana Santa. Enguany ve molt aviat, però bé, és un destí perfecte, és a dir, és una temporada forta, diguéssim, és d'aquelles dates clau dintre del calendari de qualsevol persona, no?, d'aquesta escapadeta de Setmana Santa, i sí, nosaltres apretant fort ja perquè la gent vingui aquí, intentant també donar un suport especial a l'oferta d'allotjament, és a dir, l'escapada de Setmana Santa moltes vegades va acompanyada d'una estada d'allotjament, per tant, reforcem molt amb la campanya el fet de que triïn un allotjament, que s'estiguin aquí i que llavors gaudeixin i descobreixin el territori.
I les expectatives són bones?
Bé, anem veient. Ara hem de fer sondeig amb els allotjaments. No l'hem fet encara de la previsió d'ocupació, però anirem veient amb l'Associació de Masies del Penedès. Ells també ens passen molta informació de la previsió que hi ha i amb altres sistemes d'anàlisi de dades d'ocupació del Tourist Data System també podrem anar veient quina és la previsió de Setmana Santa. Creuem dits i esperem que vagi molt bé.
Doncs Núria Sala, directora del Consorci de Promoció Turística del Penedès, moltes gràcies per acompanyar-nos avui presentant aquest pla d'accions integrat. Bona feina.
Moltes gràcies a vosaltres. Merci.
Penedès en xarxa.
Minuts i arribarem a 11:15 del matí amb Elefantes, Love of Lesbian i Sidoní versionant Te Quiero.
La noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celos, y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso, y cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción. Un beso. Te quiero, te quiero. Tú eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero.
Són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. La pegatina, la dilla russa de Tallers i Muixca, els ressons Penedès Vallcruïlla. Del 3 al 5 de maig torna els ressons Penedès Vallcruïlla en una segona edició que ha estat presentada aquest dimarts al migdia al Castell de Penyafort. La segona edició del Festival Ressons Penedès tindrà lloc del 3 al 5 de maig amb la gran novetat del nou emplaçament pels concerts de gran format que es faran a la zona esportiva de Vilafranca. Aquest espai acollirà els concerts de divendres de La Pegatina, La Dilla Russa i Morochos, i també el de dissabte 4 de maig amb The Tallers i la líder actual de la música urbana a Catalunya, Muixca. Cadascun dels concerts tindrà un preu de 15 euros i també hi haurà un abonament pels dos dies de 25. En aquest espai de la zona esportiva s'instal·larà un village per poder degustar part de l'oferta gastronòmica del Penedès. L'esdeveniment començarà el divendres amb el concert inaugural en un nou emplaçament d'aquest festival, com és el Cava Centre de Sant Sadurní, amb el concert del trio Marala. Ja dissabte i diumenge, un total de 10 cellers de la comarca acolliran els concerts de grups destacats com Azucarillo Kings, David Carabén, líder de Mishima, o Sergi Carbonell, antic integrant de Charango. Aquests concerts als cellers tindran un format com el de la primera edició i un preu de 5 euros. Una altra de les novetats són els concerts de carrer que tindran lloc a 15 municipis del Penedès i que estan pensats per donar veu a artistes no tan emergents, però que tenen ja suficient currículum després d'haver actuat a altres festivals com el Vida o el Primavera Sound. Destaquen noms com Caim Riba, Cinta o Ian Sala. La policia local de Santa Margarida i els Monjos està duent a terme una campanya d'informació i control dels vehicles de mobilitat personal, altrament coneguts com els patinets, en el marc de les tasques de seguretat ciutadana. Els agents recorden que les normes pel seu ús impedeixen circular amb passatgers, ni auriculars o parlant per telèfon. També cal circular únicament per calçades o carrils bici, amb els cascs posat i dur llums i roba reflectant a la nit. No complir aquestes normes comporta sancions. Cunit celebra el Dia d'Andalusia i serà aquest dissabte 2 de març a la plaça Catalunya. La programació segueix la línia d'altres anys i destaquen les activitats habituals de la missa cantada, l'homenatge a la bandera andalusa i les actuacions de les diferents entitats. A 11:45 hi haurà missa cantada pel coro de Casa de Andalucía de Cunit, en la Iglesia de Cunit. Salve Rociera, a 12:45, homenatge a la bandera andalusa, himnes d'Andalusia i Catalunya, a 13:00, benvinguda institucional i a 14:45, les actuacions de coro rociero Brisa i Solera, Castañuelas, coro rociero Pasión Flamenca de Cunit, cuadro de baile i coro rociero Sueño Andaluz. Sant Llorenç d'Hortons prepara els actes del 8M. Enguany, la Regidoria d'Igualtat del municipi penedesenc ha preparat un programa d'activitats durant el cap de setmana del 9 i el 10 de març per tal que el màxim de població pugui sumar-se a les propostes i celebrar entre tots el Dia de la Dona. El 9 de març, a les 10 del matí, s'inaugurarà un mural fotogràfic al Centre Cultural Joana Raspall, que explicarà qui era la poetessa i mostrarà alguna de les seves obres poètiques. A les 11 es presentarà el llibre Les 21 Madones de Can Llopart de les Alzines, d'Elisabet Font, i seguidament actuaran els bailets de Gelida. Els actes del 8M es clouran el 10 de març amb dues propostes. A 11:45 del matí es durà a terme la desena Caco, Camina o Corre, mentre que a les 5 de la tarda se celebrarà a la sala l'espectacle de diversitat familiar Estereotips.
Penedès en xarxa.
Són 11:05. A la roda política, ahir parlàvem de la sequera i és que el país està vivint un estat excepcional amb les conques internes al 14,7% de la seva capacitat. Amb aquesta situació, a tots ens toca adaptar-nos a la nova realitat i anar incorporant mesures d'estalvi d'aigua a les nostres llars perquè no sembla que hagi de ploure ni millorar a breu termini. Avui en volem parlar, tot fent tertúlia, amb la nostra gent gran. Volem la seva mirada. Recorden sequeres com la que estem vivint ara? Què fan per estalviar aigua? Pensen que potser es podria fer més? Aviam què hi diuen. Tornem a la capital del Cava per sumar la primera tertuliana que ens espera ja amb l'Eli Jiménez.
Ens acompanya la primera, sí. Júlia Brics, molt bon dia, com estem?
Molt bé, molt bé. Aquí.
Ens agradaria no estar parlant de sequera, però lamentablement, ara que tots mirem el cel, ahir que hi ha quatre gotes a la tarda, molt testimonials, com en les últimes setmanes, mesos. Què en penses d'aquesta sequera? Ara ho deia la Sílvia. En recordes alguna igual?
Bueno, jo recordo la manca d'aigua aquí a Sant Sadurní, als anys 50, del 54 al 67-68, hi va haver molta manca d'aigua, que teníem d'anar a les fonts. A casa nostra teníem tocineria, teníem d'anar a carregar aigua a les fonts quan estaven obertes per poder coure llegum i fer les botifarres i coure-les i tot això, perquè de l'aixeta no rajava res, Vull dir que rajava de vegades només dues hores al dia, que podies omplir un pam del dipòsit i allò ho guardaves. Això sí que ho recordo molt bé,
Aleshores sí que s'estalviava,
S'estalviava, sí. Me'n recordo la meva mare que amb una manopla ens rentava l'esquena només amb la manopla mullada, I després aixugats i avall. Vull dir, no. Primer que encara al principi no teníem ni dutxes, ni banyeres, ni coses d'aquestes, Que amb un barrenyo allà, amb un cossi, doncs mira, tiraven aigua calenta a sobre, escalfadeta, i allà a la cuina mateix. Sí. Jo, el 2007 i el 2008 hi va haver una sequera important, I molt abans ja ens parlaven del canvi climàtic, però semblava que era una cosa que nosaltres ja no veuríem, que això ja se n'encarregarien els nostres fills o el que sigui, no sé. Poder, jo, per mi mateixa, culpo a mi mateixa. M'ho vaig tirar una mica a l'esquena, tot aquest pensament. Ara no, Ara sóc la primera amb la canalla, quan es renta les dents els hi poso un dit d'aigua i el vas. Res d'aixetes obertes. Sóc en primer allà i després jo ja els rento els raspalls. Però no vull que facin servir-la així com així.
Doncs anem a buscar un altre parer, una altra veu, fins a Canal 20, on saludem el Raimon de Cara, que ens espera amb el Josep Castellví. Bon dia.
Molt bon dia, així és. Una setmana més. Ara sí, ens acompanya en Josep Castellví. Què tal? Molt bon dia, Josep.
Bon dia.
Tu estalvies aigua? Has aplicat algun canvi d'hàbit després del decret, dels decrets d'emergència per sequera?
Sí que he fet alguna cosa, sí. Sí que he fet. He fet amb el sentit de que ja no rego. Jo tinc un petit jardí, no el rego. Tinc una de la pluja, de l'aigua de la pluja, tinc un dipòsit i allà agafo i rego amb aquella aigua. De la manguera no n'agafo, de l'aixeta no n'agafo. Sí que fem, el que passa que fem el que puguem, no? Jo crec que això no és tan fàcil, Vull dir que... És que la gent està molt ben acostumada, que obren l'aixeta i cau. I, per tant, què vols que faci la gent? Obre l'aixeta, ja ho trurut. Jo crec que hi ha moltíssima gent que pensa, jo si puc pagar-ho, ho pago i sense acabat. Primer de tot, hi ha una altra cosa molt important que ho tenim de dir-ho. L'aigua és molt barata. És barata. No pot ser que sigui tan barata. Pensa que obres una llum i això sí que val diners. Perquè ara resulta que han dit que l'IVA torna una altra vegada al 21%. Esclar, no. L'aigua, jo pago 30 i pico d'euros 2-3 mesos. No pot ser això, home, no pot ser. I mira que vaig en contra meva, Perquè penso que llavors la gent dirà que val molts diners, però és que no pot ser que l'aigua sigui tan barata. I no solament això, que vas Això van per porai i tindran de fer aquestes desaladores. Això val milions. Però si es tenen de fer, es fan. Es gasten diners per fer una autopista, es fan diners per fer... ja no dic ja, perquè seria... Com sempre dirien que som demagogs, no? Però una guerra, es gasten milions, i per les coses aquestes, que és aigua, que és la vida, doncs es tenen de fer desaladores, doncs en facin més. Ja està. Totalment.
Doncs anem a tancar ronda a Domenys Ràdio amb l'Eulàlia Urgell, que ens espera a costat de la Lourdes Meronyo. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia.
T'han deixat sola, Eulàlia?
Oh, no, diu, no et sents, Lourdes. No ho crec, no ho sé.
Tens la Lourdes, és que no la sentim.
Ara.
Ara? Ara. Oh, jo penso, ara. No la sento. Enron i no la sento.
He tocat algo. A veure, el Josep és bastant clar amb el que ha dit i jo sóc del parer que em sembla que és molt econòmica l'aigua. Aquí a Sant Jaume potser...
Ara ho anava a dir jo, no fumem, aquí a Sant Jaume es claven cada rebut que treu foc. Perquè, bueno, aquí a Sant Jaume devem tenir alguna cosa amb l'empresa que la té, es diu Aqualia, i com que... Bueno, jo exactament com és la cosa no sé. El que passa que d'aigua pagues no res i d'una pila de coses d'una llista pagues un munt. Saps què vull dir? Vull dir, i llavors sí, paguem unes factures d'aigua, doncs, però l'aigua en si sí que és barata. El que passa que hem de pagar o s'ha de tornar una mena de préstec que es veu que es van fer, que van fer el municipi. Llavors, per tornar aquest préstec, hi ha una tira de coses que et diuen, què sé jo, per manteniment, per no sé què i per no sé quantos, que d'allà et col·loquen el que deu tocar, m'imagino. Però el que és d'aigua, aigua és això que diu el Josep, l'aigua és barata. I llavors passa que jo ara, com? Aviam, tu t'estàs a la cuina i quan fas alguna cosa, doncs clar, et rentes les mans o rentes a vegades algun plat o el que sigui. I quan faig rellar l'aixeta et sento com a culpable, amb el sentit que penso, ostres, sí, jo com ho podria fer això? Vull dir, a vegades inclús poso un cossi allà i em rento amb el cossi per no haver de fer rejar l'aixeta. Saps què vull dir?
Sí, sí.
Però vull dir, aquí Sant Jaume es veu, en principi, han dit que doncs, l'aigua de moment no faltarà perquè nosaltres tenim aigua de l'Ebre. Es veu.
Ah, bueno, mira.
Vull dir, llavors, si es veu que, en fi, que tenir l'aigua de l'Ebre, doncs no n'ha de faltar. Aviam, no sé què passarà més endavant, jo no ho sé, però doncs almenys és el que diuen. Ara què passarà, no ho sé. I que, clar, veritablement l'aigua s'ha d'estalviar. Vull dir, no sé, quan engego la dutxa, doncs fins que no arribi, tinc una galleda allà, fins que no arriba l'aigua calenta, aquella galleda la guardo i la tiro doncs al vàter, per exemple. O la tiro perquè jo de flors no en tinc. O sigui que no tinc cap feina a regar flors, perquè no en tinc cap, totes les que tinc són de roba. Llavors, aquestes amb un raspallet s'arreglen. Vull dir que, doncs, esclar, que s'ha d'estalviar l'aigua, perquè jo d'aquí, què sé jo, què passarà d'aquí endavant. Perquè a vegades ho penso, què faríem sense aigua? I fas una rentadora i, clar, jo les rentadores que faig no intento que siguin el màxim de càrrega possible, no? Vull dir, llavors, però esclar, estem mal acostumats, ara la gent es canvia molt i la roba s'ha de rentar i doncs hi ho fem, de moment, ara. D'aquí endavant,
és que ara a les cases, vull dir, a les construccions més modernes i més ecològiques, ja fan que les aigües que nosaltres fem servir tinguin una segona vida. Hi haurà un circuit que llavors servirà, la que fem servir per rentar els plats, doncs servirà per lavabo o per altres coses, o es regenerarà. Vull dir, jo exacte no sé ben bé com va tot això, però jo ja sé que una família d'aquí Sant Sadurní que està fent la casa té doble circuit d'aigua ja.
Bueno, vull dir que... Clar, la casa nostra és molt antiga i llavors no tot
ja,
això
ja,
no hi era,
ja.
Esclar, ni s'hi pensava.
S'hauran d'implantar noves maneres d'arreglar-ho.
Sí, però vull dir que si no, quan tu deies d'aquesta edat, de l'any 54, això, jo llavors sí, tenia 4 anys, jo vaig néixer l'any 50, però llavors a les cases teníem pou.
Ja.
Teníem un pou, i aquell pou, el de casa, doncs, era un pou, es veu que d'aigua abundant, no? Vull dir, no havíem de patir mai per l'aigua. Inclús, llavors, bueno, vam posar un dipòsit, me'n recordo, de la teulada, I llavors teníem una cosa, un motoret que en deien Vibrovert,
sí,
me'n recordo.
Sí, sí, nosaltres
teníem
també teníem...
Teníem aquell motor a baix al pou i pujava l'aigua cap al dipòsit. I llavors, vull dir, no ens en va faltar mai. No vam tenir mai problemes d'aigua. Perquè
nosaltres aquí a Sant Sadurní
donava,
hi va haver
donava
molts problemes, molts. No, casa, fins que no van trobar que... l'aigua que venia de la Font Santa i així, tota la que venia de la Xartell i tot això, i malament rai, eh? Vull dir que es va anar assecant i de la mina de la Salut també venia.
Bueno, perquè llavors ja era una vila i llavors, esclar, ja n'hi havia aigua per en general, però ja dic que abans per les cases cadascú tenia la seva aigua. Cadascú tenia el seu pou aquí a Sant Jaume, vull dir, no la majoria, pràcticament totes les cases tenien un pou.
Sí.
Vull dir, el que passa que i tant la casa com vaig ara, com estic ara, que quan em vaig casar vaig anar cap allà, i a casa nostra, els pous, quan van fer obres pel que sigui, es van enrunar.
Sí, és el que va passar a casa.
Es van enrunar, i vull dir, ara, jo no sé, no crec que se'n pogués tornar a trobar, vull dir, jo sé exactament on era.
Home, si la veta passa per allà, esclar que se'n pot tornar.
Però em refereixo que ara està enrunat i està edificat a damunt, vull dir...
Bueno,
però una casa com l'altra, saps?
A uns metres més ençà, l'aigua va per vetes.
Bueno, però em refereixo que, vull dir, que ara per fer aquest pou s'hauria de destrossar la cosa, no?
No és massa
però això
viable.
És poca cosa, home, això és poca cosa.
Però no deu ser viable, dic jo, i ara qui sap quan. I després també tenim una granja, un quilòmetre o dos de Sant Jaume, i allà també hi ha un pou. Vull dir, però encara es fa servir aquell pou. Es veu que un senyor que el tenim arrendat té un hort, i bueno, regava el que volia i el que li donava la gana d'aquell pou, però ara es veu que no, perquè doncs ha de regar una part i llavors esperar que es torni a omplir, que no sé d'on ve l'aigua, i llavors torna a regar, però abans no tenia problema perquè l'aigua fluïa de tot arreu. I ara no, vull dir, la cosa està mal.
Sí, però és que estem parlant d'una cosa en general. Clar, vosaltres parleu d'unes coses molt, molt estrictes de casa. Ara parlem en general.
No, en general,
ja, però és Catalunya que patim sequera.
No, però vull dir, si obres l'aixeta i no raja aigua, llavors sabrem quantes n'hi van. M'entens? Que si obres l'aixeta
veig...
i no n'hi ha, jo m'esgarrifo de pensar-ho, la veritat.
Oi, tant que sí, que faríem menys sense aigua.
Jo cada vegada que miro el pantà de Sau, que abans vèiem aquella torreta com bé sortia a l'espadanya de dalt,
i
dius, i ara això està totalment buit.
I quan veus aquella terra seca amb aquelles seca. Escletxes, allò et dona una sensació de...
És que no,
sé.
No es nota que...
Vull dir, penses com pot ser.
Hasta se t'asseca la boca al veure allò.
Sí, i tant.
No, és greu. Jo ja dic, a vegades ho penso. Inclús és això que et dic, quan estic a la cuina i em rento els dits, allò que dius, ai, que m'hi afanyo perquè no ho gasti. No? Però em refereixo que vull dir, imagina't, obre l'aixeta i que no ragi. Això té de ser mortal.
Sí.
Vull dir...
A veure com hi hauran els incendis aquest estiu, perquè molts arbres dels boscos, al no haver plogut, s'han anat assecant. I allò no es treu, no es va netejar els boscos, ni el sotabosc. No hi posen mesures. No sé, quedarem tots rostits? Poder aquest pas, Tots quedarem a l'as, ja no caldrà que ens preocupem per l'aigua.
I sempre hi ha un voluntari que els deu encendre pel que convingui o jo que sé.
Un voluntari, no?
Escolta, tota la vida n'hi havia hagut de boscos. Tota la vida n'hi havia hagut de boscos. I no es cremaven. Perquè jo em recordo de quan era
adolescent. Però a l'hivern feia fred, les terres hi havia saó. Era molt diferent.
Escolta, nosaltres me'n recordo que teníem un bosc al costat de la vinya que anàvem, que les vinyes hi havia un bosc. I fèiem foc dintre el bosc.
Ja.
Sí, dintre el bosc feien foc per escalivar, per la mare per recordo escalivava pebrots i escalivava el que sigui, i feien foc al mig d'aquell bosc, de tota la vida.
I
no es cremava mai, no es havia cremat mai res.
I tant, sí.
Vull dir, i la gent cremaven els torrents, els netejaven, i jo me'n recordo que el pare, vull dir, i teníem torrents als costats de les vinyes, i els netejaven de les canyes i tot plegat, i quedaven aquells torrents buits completament, i ho feien amb foc. I no es havia cremat mai res,
Sí, no, i els bombers mateixos ho cremen també, cremen expressament.
Però jo estic convençuda que els focs que hi ha allà on te sigui, els enceren.
Sí, home, clar que sí.
Bueno, vull algun dir... pot ser que sigui...
La majoria, la majoria.
La majoria, sí.
Però no dir tots, de...
Passa que molts s'escapen.
I de vegades per interessos, eh? Perquè bueno, ja, sí, ja, home, perquè ja hi somien fer una urbanització o alguna cosa, eh?
Sí, jo no et dic per què, però que els encenen... Ja dic, m'hi jugo el coll.
Sí, sí. Sí.
Que...
No, però bé, això, en general, no se soluciona ni amb pantans ni això. La solució és la de, les desalinadores aquestes.
No, s'ha de fer processos de tractament diversos, els que hi puguin haver. Ja sigui agafar l'aigua del mar, ja sigui donar una segona vida a aquesta aigua. Que
els jueus ho van solucionar, o els moros, els àrabs aquests, això també ho han solucionat. Però si ho han solucionat a base de diners...
Doncs, i tant, cap allà buidar i tot allò...
Com s'ho fan, tota aquella gent?
Que hi ha uns llacs,
es veuen unes floritures i unes flors i unes pels carrers i carreteres, perquè ara una meva amiga hi va anar, diu, te'n faries creus del que hi ha allà, de jardins i coses, doncs, i és un desert, en principi, no? O era un lloc molt càlid, vull dir...
Sí, i tant que sí.
Bueno, doncs aquí el mateix tenim de fer. Si tenen d'haver... Ara n'hi ha dues, no? Una a la Tordera i una altra al Llobregat. Doncs se'n s'entén de fer quatre, doncs en fan quatre. I s'ha acabat, tu. I no passar la gent que tingui de... Perquè la gent, els hi costarà això de tancar l'aixeta o fer el que acabeu de dir, fer doble d'aixetes o de líquid, de tuberies. No pot ser això.
Ahir vau veure a TV3 aquell reportatge. Jo el vaig mirar perquè justament el venia aquí. Vaig pensar, a veure, que sàpigues el
què. Tu sabies de què parlaríem.
Ja. I, sí, m'ho havia dit. Sí,
quan t'ho diuen, en tu, m'ho diuen ara quan arriba.
Mira, perquè sóc amiga de la... Oh, sí, ja ho dic als amics, eh?
O jo també sóc amiga de la locutora d'aquí.
Ah, doncs, toca-li la
barbera. I tu ho han dit?
No, a mi no. A mi m'ho diuen quan arribo el dematí, ho pregunto, si no ho pregunto ni m'ho diuen.
Ara renyaré el locutor jo també.
Jo, com que ho pregunto, mira, sóc més espavilada.
Espavilada, no, espavilada, no. I llavors, esclar, tu t'ho prepares i vens documentat.
No, que també m'interessava veure aquell programa, encara que no em hagués tocat venir, també l'hauria vist, eh? I allà van parlar de que, jo ara no ho sabré explicar, però va sortir una noia que va dir l'aigua virtual, i deia, per fer aquest ordinador, s'ha necessitat 2.000 litres d'aigua. Per aquestes estovalles, perquè estaven fent un pícnic allà i tenien l'ordinador, per aquestes estovalles, 100 litres d'aigua. Sí. Per l'altre, 50 litres d'aigua, tot. I jo primer vaig pensar, i ara per què diu tot això? Però, és clar, amb el procés de fer una cosa, necessiten treballar la matèria que estan fent. Ja sigui quan es fan la roba, doncs es necessita clarificar, escaldar o assecar o jo què sé, no ho sé.
Sí, perquè però vaig pensar,
ai, recoll, mai hauria pensat això. I això deien l'aigua virtual de les coses, que és clar, el cos de les coses que tenim nosaltres també ha necessitat un procés d'aigua i han gastat una aigua. Jo vaig entendre això, eh? No, jo no sé si...
No, estic convençut.
Ja s'entén, però vull dir que tot es necessita l'aigua. És una cosa vital, vull dir, és que és amb tot.
Sí, és que això que deien, que diuen que nosaltres tenim... Que nosaltres tenim d'estalviar d'aigua i tot això. Vale, algú es pot fer. Però aquí hi ha les indústries. Les indústries gasten moltíssima aigua. Moltíssima. I els pagesos, allò de... Apa, aigua a manta. Això no pot ser.
No, pobrets.
Ara són pobrets. Però fins ara, aigua a manta. Aigua a manta. I és clar... Era.
Bueno, podria alguna collita com ara l'arròs o el que sigui que podeu necessitava. Jo no ho sé.
No, això és una altra cosa.
Però necessiten molta aigua per l'arròs, no?
Sí.
Bueno, per tot, perquè és que les coses de secar també, si no plou, necessiten aigua, perquè si no allò es mora.
Sí, home, però venen, pot ser que...
Els, mira, ahir
els boscos no es reguen pas i bé, es moren.
Molt bé, i abans no es regava res, perquè ara hi ha vinyes que es reguen i les vinyes no es havien regat.
Bueno,
el que passa,
el ploure,
problema és que plovia més que ara. Vull dir,
el ploure
més, ja
feia
està.
Saó, tota la pluja de l'hivern servia per donar força per arrencar aquell cep.
Sí, sí. Bueno, no, no, i els arbres, els ametllers, les oliveres, tot això, i les oliveres ara les reguen, perquè hi ha el gota a gota posat.
I abans deia, sí, pel sí, maig, cada dia un raig.
Abans no n'hi havia de tot això. I aquells arbres vivien perfectament, eh? Per què? Però, sí. Però plovia més que no plou ara.
Clar, la sou, la sou. L'explicació
no és molt, 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 és molt donada, bueno, pues, vull dir, és així.
El pagès es tindrà de construir unes grans basses
i llavors traurà l'aigua.
Home, jo suposo que... bueno, és com sempre, si la tens a comprar, doncs la compres, perquè fins ara queia del cel. Però si tu tens... L'altre dia un va dir, oh, que se m'està morint no sé quants mils de avellaners. Bueno, escolta'm, doncs compra-la, l'aigua. És que és molt còmode, eh, que el govern et doni l'aigua. Això no pot ser. Jo quan obro l'aixeta pago, eh, aquella aigua. Jo la pago.
Però la paguem, bueno, doncs, poc, a proporció.
No, no, ja t'ho he dit, ja ho he dit jo. És el que jo trobo que està molt... És molt barata, l'aigua.
És desfassat amb les altres energies.
Home, no, jo, i nosaltres som aquí al municipi. Jaume, no, eh? És municipal, Jaume, eh? Nosaltres és municipal. La nostra aigua és municipal. Però tot així, considero que l'aigua, jo pagar 30 o 40 euros en 3 mesos, és molt barat, tu.
Depèn de la que gastis, també. Podem gastar poc.
Bueno, ja, nosaltres a casa no la tirem, l'aigua, eh? Això sí, posem la màquina de rentar, la màquina de... Perquè en part gastes menys en màquines que fent-ho estar obrint una aixeta.
És veritat.
Perquè gastes més.
Sí. Diuen que sí, que gastes
estan més
rentant amb els plats que no...
Sí.
És veritat. Doncs ja està. Però,
bueno,
el que nosaltres...
Es baldeixes o alguna cosa que tens a mà i penses, mira, les baldeixo i no cal que li posi. I és una errada, eh? És un error.
Sí, no.
Vull dir que val més posar-li i rentar-ho allà. És veritat.
Sí. Per tant, vull dir, el millor és que nosaltres fem el que puguem. Però la indústria, és clar, venen empreses que necessiten cents de litros per fer anar-ho, fins i tot fer una casa. Contínuament tenen d'estar mullant, perquè el ciment el tenen de que es vagi assentant en una casa. Doncs el mateix. És clar, es necessita molta aigua, la veritat.
L'aigua és vida molt. I és vital. O sigui que la conclusió és aquesta. D'on te la traiem i d'on te vindrà, no se sap.
Bueno, doncs el govern que es gasta diners en coses, doncs que es gasti més diners en això, en unes altres dessaladores.
Aviam com aniran les piscines aquest any.
Ho tinc a llegir-ho. Dessaladores. I ja està.
Molt bé.
I després diuen l'aigua que es fa, que es porta a les depuradores i després... Bueno, pues molt
es reutilitza,
bé.
Diu.
Exacte,
la de les depuradores.
Ja m'ha arribat al cap del carrer, no?
Sí.
A regar, per regar els horts, o el que sigui.
Josep, ja Eulàlia i Júlia, moltes gràcies per compartir tertúlia.
Avui.
Ja ho tenim arreglat,
avui
això.
Avui no ens hem desviat, eh?
No, fantàstic. No. Gràcies, adéu.
Avui no ens hem anat per fer-nos de vida.
Bon dia.